de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia amb Carme Reverte.
Passen 7 minuts de 2:15 del matí. Sant Cugat tornarà a tenir una trobada TED local, una jornada de conferències pensada per donar difusió a idees innovadores i inspiradores. El segon TED per Sant Cugat tindrà lloc el 28 de maig al Siglo, per on passaran oradors com l'economista i doctor en relacions internacionals Raül Romeva, l'aventurer i emprenedor Albert Bosch. L'eix central d'aquesta segona edició local seran les segones oportunitats. I avui volem parlar d'aquest TED per Sant Cugat, volem conèixer doncs, una miqueta l'interior d'aquesta iniciativa i a les persones que hi participaran. Per tant, hem convidat el Jordi Serrano, que és el responsable, el gerent d'aquesta marca, diguem, local. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
La Maria Vancells, que és la responsable de comunicació. Molt bon dia.
Bon dia.
I també tindrem ponents. Ens acompanya a l'estudi l'Eduardo Torres. Molt bon dia.
Bon dia.
I per telèfon tenim l'Albert Bosch. Albert, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Bé, doncs, per començar, dèiem, l'eix d'aquesta segona edició del TED per Sant Cugat són les segones oportunitats. Cada edició o cada trobada té un eix central.
Sí, si vols, primer t'explico una mica què és això
del TED per Sant Cugat.
Això del TED en general, no? Hi ha una cosa que la gent no sap normalment, que és que el TED és una organització sense ànim de lucre. Llavors això comença a Califòrnia als anys 80 i comencen... La funció d'aquesta ONG és difondre idees que val la pena. És una ONG diferent, que el que fa és difondre idees. I llavors així es comencen a organitzar events als Estats Units on hi passen ponents de màxima rellevància, el Bill Gates, el Stephen Hawking, etc. Amb l'arribada d'internet agafen i decideixen gravar-les i publicar-les per lliure. Llavors, avui en dia, aquesta pàgina és una de les més vistes del món. Llavors, el que van fer després és permetre que s'organitzés fora dels Estats Units, que s'organitzés a les ciutats events locals. I llavors qualsevol persona pot demanar la llicència de fer aquest event a la seva ciutat, i és el que vam fer nosaltres, i vam demanar el TED de Sant Cugat. No?
Mm-hmm. Això és una pràctica que està... L'origen ens comentaves que és als Estats Units, però que està estesa en riu d'Europa i a Catalunya?
Sí, sí, hi ha unes 9.000 ciutats que ho estan fent, i es fa des de la Índia, Àfrica... a Europa moltíssim, i aquí a Catalunya en deu haver, no em vull equivocar, però en deu haver unes 10 ciutats que fan TED, no? Per exemple, a Barcelona hi ha el TED Barcelona, inclús hi ha alguns temàtics, no? TED Barcelona Women, per dones, etc., no? Per diferents temes.
Quin seria la més antiga de les TEDs a Catalunya?
Ostres,
aquí portem dues edicions, vull dir que acabem de començar a caminar, no?
No em vull equivocar, però jo diria que és la de Barcelona.
Sí, la de Barcelona. Bé, la capital, que sempre
estira.
Estira una miqueta, una mica més. Heu decidit convocar aquesta segona edició perquè la primera va funcionar, dieu, que molt bé.
Sí,
sí.
Teníem, no, teníem la por, no, la primera vegada, etc. I molt bé. Pensa, nosaltres estem limitats des dels Estats Units a 100 persones assistents, no? I en un poble com Sant Cugat, amb els 1.000 habitants que té, doncs...
Estava ple.
Estava ple.
I es va quedar gent fora, és a dir, hi havia
Llista d'espera d'entrades, que nosaltres només podem vendre 100 entrades.
Uh-huh. És una condició.
Per cert, que el preu de les entrades, també ho especificeu en la vostra web, són 30 euros per poder accedir, no?
Sí, és important que quedi clar que nosaltres posem aquest preu, però això és una ONG. Estem obligats a que el que ingressem i el que gastem doni zero, i així ho fem.
Bueno, i que és totalment voluntari, som 5 persones que ho fem sense ànimo de lucro.
Els ponents no cobren.
O sigui, ningú cobra en un eventet. Cobra la gent o l'espai que es fa servir. El cost màxim d'això és l'edició dels vídeos, el lloguer de l'espai, vull dir que estigui ben fet, val? Perquè el producte final són els vídeos que després posem a les xarxes. Llavors, clar, això sí que té un cost. I aquí entra on necessitem patrocinadors. Hem de donar gràcies a HP i a l'Ajuntament de Sant Cugat, que aquest any ens patrocinen els dos. I que ens permet fer els vídeos en bona qualitat i ens permet que el cost sigui igual al gasto, no? Bueno, ja. També fem de més i de menys com podem.
Sí, el que dèieu abans, pressupost zero.
Exacte. Pressupost zero, sí, sí.
Ponent, són 8, no? Els que... Sí. El nombre pot variar depenent de la...
Sí, bueno, clar, tens el temps limitat, nosaltres ho fem d'una tarda, de 4 a 8 de la tarda, i doncs t'han de cabre els ponents. Cada presentació, i això també és una norma que ens arriba dels Estats Units, té que durar com a màxim 18 minuts. És un event molt dinàmic, no? Molt, molt ràpid. I per això, doncs, més o menys, et quadra amb 8 ponents. No?
Uh-huh. I com es fa la selecció dels ponents, dels participants? Perquè, clar, abans deies una idea que
val la pena difondre,
pues a lo millor, no sé, qualsevol que pugui estar a casa, a lo millor té una idea que pot ser interessant
aquest
de difondre.
Aquest és el mèrit del TED, no? Que qualsevol que pugui estar a casa, a lo millor té una idea molt... De fet, la idea no és buscar gent molt coneguda, sinó buscar gent que no és tan coneguda però que té coses molt interessants a compartir, no? I el que l'any passat l'eslògan que vam escollir va ser Fixing the Wall, i les ponències que vam tenir era gent que des del seu petit o gran aportació al món intentaven millorar coses, no? Aquest any, com que és la nostra segona oportunitat, també doncs ens va fer gràcia i pensem que és un tema interessant en molts àmbits, no? I els ponents que venen són gent interessant, però tampoc són super, super coneguts, n'hi ha de més i de menys, però l'Edu, que ara ens explicarà, és una persona doncs, del carrer, com jo, de fet...
Jo no el coneixia, hi ha alguns altres que però el coneixerem.
Clar, l'Edu és un company meu del col·le, però la seva història és molt potent, ja us l'explicarà ell més o menys, no?
Però i llavors com se seleccionen?
La selecció, si tu penses, nosaltres estem tot l'any buscant gent, llegint, ens proposen molta gent que els filtrem, etc. Una mica la condició és algú que tingui una idea, inclús el que deia ella, gent que potser no és professional o no ha parlat mai en públic, també els entrenem per parlar. O sigui, per tant, és una feina que estem tot un any per arribar a l'event del 28, no?
Clar, perquè no tothom està preparat.
Exacte. No. Clar, ara parlarà l'Albert, no?
Mira, jo tinc una bona idea, però que t'expliqui el meu
sí, és el que acostuma a fer la gent jo, no, o sigui que sí. De fet, l'Edu va costar també, jo, per què?
L'Edu, que ens estàveu comentant la seva història, ell és l'impulsor d'Esport to Life, que és una organització sense ànim de lucre dedicada a la reinserció de persones addictes a través de l'esport. I tu hi arribes aquí per la teva pròpia experiència, no?
Sí, jo durant molts anys de la meva vida tampoc em coneixia a mi mateix. I al no conèixer a mi mateix tenir molts problemes en gestionar les meves emocions i vaig desenvolupar una addicció a la cocaïna. L'esport em va ajudar a refer la meva vida, a recuperar-me, i ara fa 2 anys vam fundar amb el Miquel Sirera i el Marcos Pasqual Sport to Live, que és una empresa social sense ànim de lucre compromesa amb ajudar persones que han tingut problemes d'addiccions a través de l'esport. És a dir, nosaltres utilitzem l'esport com a facilitador de la reinserció de persones amb problemes d'addiccions.
I tu parlaves de la gestió de les emocions, no? Imprescindible per no caure en aquestes situacions?
Sí, és a dir, si no parlem de gent amb patologies, és a dir, una persona amb esquizofrènia que sent veus, al final la droga el que li aplaca és aquestes veus que sent. És a dir, si no és persones amb patologies, el 90% de les persones addictes és per una mala gestió de les emocions, per no saber gestionar la ira, la frustració, la ràbia, la baixa autoestima, etc. Molt més que la substància en si. És a dir, això està científicament comprovat, per això l'abordatge a la recuperació d'addictes és des de la vessant de la persona i no des de la vessant de la substància.
Tu explicaràs la teva història en la teva ponència, 18 minuts per explicar què, perquè imagino que hauràs de triar allò, el missatge més potent, més important, no?
Bueno, bàsicament, seguint amb la línia del TED, el que jo explicaré és com he tingut aquesta segona oportunitat i com des d'Esportoliv tractem de donar una segona oportunitat a gent que la vol aprofitar, perquè al final deixar les drogues és un que ha de voler.
Sí, tot depèn d'un mateix, pràcticament.
Totalment. No, és de les poques coses que si tu vols ho faràs. Jo faig triatlons i si vull guanyar el triatló de Rio de Janeiro, un entrenador em dirà, fas tard. Fa una setmana que no fumes, has fumat 30 anys de la teva vida, fas tard. I si jo li dic, jo vull, diré, fas tard. Però si tu tens algun familiar, una persona que vol deixar les drogues i ell vol, ho farà. Tindrà que fer canvis, tindrà que fer posar-se en mà de terapeutes, etc. Però és de les poques coses que només depèn de tu. Que jo estic a aquesta entrevista depèn de que el meu tu no em deixis tirat als túnels. Per exemple, o que aquest estudi no s'hagués cremat.
També.
Deixar les drogues només depèn de tu.
Exacte.
Si es crema un centre, vas a un altre i ja està.
I a més, a través de l'esport és perfecte perquè permet arribar doncs, a gent molt, molt, molt diversa.
Sí.
I és molt, molt accessible el tema.
Sí, nosaltres a Esportoliv sempre tenim un lema que és que nosaltres no volem crear campions, sinó que els nostres usuaris integrin l'esport a la seva rutina diària, no? I nosaltres hem vist que l'esport el que permet sobretot als nostres usuaris és assolir fites que ells mateixos pensaven que no serien capaços de fer-les. I quan una persona li diuen que ha deixat les drogues, quan les drogues ha sigut el teu modus vivendi durant 30 anys de la teva vida, doncs dius, això no ho podré fer. I l'esport els demostra que ells són capaços de fer qualsevol cosa que es proposin.
Mm-hmm. Hem parlat amb l'Eduardo, tenim a l'Albert, aquí hem saludat al començament d'aquest espai, l'Albert Bosch, que és aventurer i emprenedor i compromès amb el lideratge responsable i el medi ambient. Has fet moltíssimes coses, Albert. Anar des de travessar l'Antàrtida fins al Pol Sud, ho has fet sol, que això ja m'ho explicaràs, amb quin estat d'ànim decideix fer aquestes coses tan arriscades en solitari. Has escalat els 7 cims més alts de cada continent, inclòs l'Everest, has anat al Dakar, has escrit un parell de llibres, vaja, que no sé si et queda massa temps per fer més coses.
Sí, home, sempre hi ha segones oportunitats per fer més coses, no? Ja estan amb el títol d'això. No, home, al final és una qüestió de gestionar molt el temps i per mi, amb altres coses no sóc ambiciós, però amb la gestió del temps sóc tremendament ambiciós. O sigui, no... I, bueno, m'ho agafo seriosament i el dia dona per molt, eh? Si decideixes no veure la tele, no veure el futbol, no veure tal i dedicar-te a ser més protagonista de la teva pel·lícula, no?
Quines són les idees que vols compartir en aquest temps que tindràs en la teva ponència?
Bé, jo intentaré, bàsicament, fer una reflexió des d'una persona absolutament normal en el sentit de que no ha tingut una vida amb traumes importants, o sigui, perquè, clar, a vegades sempre plantegem les segones oportunitats quan t'ha passat una desgràcia, no?
Exacte.
Ha passat una desgràcia, quan ha estat una malaltia grossa, quan ha passat un trauma com el que ha explicat ara el company, quan, etcètera, etcètera. Però quan ets d'una família normal, que no t'ha passat no estàs en un país amb guerra, que sembla que sigui normal, però no és tan normal el nostre món, quan no t'ha passat un accident important, una malaltia important, sembla que, bueno, tu amb la primera de les oportunitats, entre cometes, a la vida ja tenies prou, no? Perquè tot va bé. Però, clar, a vegades el que ens aporten aquests traumes a la vida és que ens donen l'oportunitat de reflexionar i rectificar. Però quan no et passen, a vegades te n'oblides que has de rectificar certes coses, no?, importants.
Sí.
I vas com un autòmata pues, fent la vida que t'ha vingut donada, no? I penso que, bueno, i explicaré també una petita experiència que a mi em va inspirar d'una manera impactant i em va fer canviar la visió sobre la meva pròpia relació amb el món, sobre el meu propi compromís amb la humanitat, encara que soni molt gros, però amb la humanitat i més enllà de la humanitat, que al final nosaltres només som un element dins aquest món, no? Ens pensem que som el més important, l'únic, només treballem per la humanitat i ens en oblidem, precisament avui, que és el Dia Mundial de la Biodiversitat, no? ens en oblidem que hem de ser una espècie en equilibri amb la resta d'espècies i amb la resta del planeta. I encara que sembli una filosofia molt important, és clau per entendre la nostra relació amb la vida i això és una mica el que explicaré. Per això parlaré no de lideratge, sempre estic, faig conferències de lideratge, faig llibres de lideratge, bueno, he fet algun llibre, no llibres, en plural, algun llibre, i sempre parlem de lideratge, però ja n'estem farts de lideratge, ja n'hi ha prou de lideratge, no, això, ens en sobra de lideratge. I hem d'afegir una paraula al segon, que és lideratge responsable.
Molt bé, sí.
Perquè aquí hem de decidir, amb aquest lideratge cap al nostre cim, sigui l'Everest, sigui fer empreses, sigui guanyar eleccions, sigui fer ONGs, quin impacte volem tenir en la societat i en el planeta, més enllà de la societat.
Comentaves tu al teu compte de Twitter, aconseguir objectius i després aplicar valors o aconseguir valors partint o aconseguir objectius partint dels valors? Són coses diferents.
Bueno,
amb quina opció t'identifiques?
Evidentment, home, si plantejo la pregunta seria molt mala persona estar a favor de la primera, no? De fet, aquest és el meu gran canvi que reflexionaré aquí, no? O sigui, per mi abans ja només em plantejava aconseguir objectius i posar-me reptes, els meus somnis, els meus somnis, els meus objectius i tal. I la meva segona oportunitat de la vida precisament ha vingut per aquí, no? Ostres, escolta, no n'hi ha prou, i els teus objectius estan molt bé, però amb un equilibri, no? Amb aquesta responsabilitat. Partint dels valors, no pot ser que vagis a treballar el dilluns amb uns valors quan el diumenge en tenies uns altres. I sembla que no, i molta gent ho fa. O sigui, el diumenge té uns valors, li diu unes cosetes als nens molt maques, i el dilluns treballa per un propòsit professional i amb una metodologia professional que parteix d'uns altres valors totalment diferents. Això és una incongruència molt important. Per tant, jo crec que assolir objectius sí, de manera ambiciosa i tal, però a partir d'uns valors, sempre, sempre, no? És més important el com que el què, a vegades, no?
Uh-huh. Parlam també de la teva relació, de la relació que tenim tots una mica amb aquest planeta. També li hem de donar una segona oportunitat al planeta, que ens l'estarem donant a nosaltres mateixos, també.
Home, això és una mica també part del que intentaré resumir aquí amb aquests 18 minuts que ha explicat el Jordi, que és una tortura, 18 minuts, no pensis,
Són llargs, es poden fer llargs, sí.
Jo vaig estar 48 dies sol a l'Antàrtida i ara que em deixin parlar en públic i només 18 minuts és una tortura. això és de molt mala persona, aquests altres, escolta. No. Conya de part, o sigui, és molt important condensar al final les idees d'una manera clara i d'allò, però per mi al final és el compromís principal que he agafat amb aquesta segona oportunitat que d'alguna manera la vida m'ha regalat, no? Com al final el que hem d'explicar és això, no? O sigui, la vida regala oportunitats, a vegades a través d'un trauma, a vegades a través d'una inspiració, a vegades a través d'alguna acció determinada, no? I per mi això és fonamental, o sigui, perquè vivim, o sigui, ens sembla que som conscients a vegades que formem part de la natura, però vivim a part, no? A part, no? I això ens porta molts problemes, i al final la tecnologia ens farà viure d'una manera molt evolucionada com a espècie, però potser viurem en una espècie d'illa artificial al mig d'un oceà, que al final tot serà un infern, no? O sigui, llavors encara que somni molt, molt idíl·lic, però penso que tot el que fem ho hem de fer d'una manera realment enfocada a un futur sostenible per nosaltres com a espècie, i això vol dir que tots els agents que actuen a la societat, siguin aventurers, siguin tios que fan coses socials, siguin educadors, siguin polítics, siguin empresaris, han de comprometre's realment amb això. Jo intento, i és un gran canvi, d'una manera radical, m'he compromès amb això, o sigui que totes les meves activitats tinguin aquest compromís, amb aquesta actitud i amb aquesta voluntat de que tot el que fem serveixi per fer un futur una mica millor del que ara pinta, no? Perquè, a més, no s'ha de ser intel·ligent per veure com pinta el futur a nivell, sobretot, ja no dic
i
el futur de la relació amb el nostre planeta, els recursos.
Sí, sí, amb el nostre entorn, amb
de la qualitat i tot. I això no és una filosofia, que és molt maco de dir en un discurs, però s'ha d'aplicar en el dia a dia després. Aquest és el gran repte, no? Perquè queda molt maco de dir en un discurs de Nadal a una empresa, o de dir un polític quan fa la campanya, o inclús nosaltres, de dir-ho a la taula menjant, que queda molt maco, però després ho has d'aplicar. I aquest és el gran repte, aquesta és la distància que tenim. I es pot viure d'una manera, al final no és més car viure d'una manera sostenible. El que és molt car és no viure-hi, no? Perquè poder no ho pagarem avui, però segur que ho pagarem demà, i sobretot demà passat les noves generacions.
De fet, en el teu Twitter també comentaves, i no t'ho preguntaré, però sí que deixaré la reflexió sobre la taula, que segurament hi ha molta gent que ja ho ha expressat en veu alta i que la compartim, que diu que el món està canviant a una velocitat que pràcticament no podem seguir. Diu, preocupat o apassionat? No sé, això és com veure l'ampolla mig buida o mig plena, no? Dependrà de cadascú.
Aquesta és la feina dels optimistes. Jo em declaro un optimista brutal, però un optimista s'ha confós amb ser un il·lus, amb un inconscient. Amb tot va bé, a puta mare, ei!
De boig.
Això no és un optimista, això és un inconscient temerari que no s'entera la pel·lícula, m'entens? Un aventurer, per exemple, quan anem a escalar l'Everest o a travessar l'Antàrtida, no som, tot anirà bé, farà bon temps, no hi haurà allauts, tranquil. No, això és un inconscient. I confonem optimisme en ser un inconscient. Quan anem a creuar l'Antàrtida o l'Everest, o anem a pujar l'Everest, som conscients dels perills, dels problemes, dels obstacles que tindrem, dels riscos, etc. I després creiem, el pessimista dirà, no hi vaig. I l'optimista dirà, sí que hi vaig, però ho vaig a gestionar i crec que puc gestionar-ho bé i puc fer cim. Gestionant tot això, doncs l'optimisme cap a aquest futur ha de ser així, no? O sigui, de manera apassionada, però sense por. Ara, amb molta consciència i responsabilitat.
Clar, jo la meva pregunta abans de conèixer tot aquest tema era, molt bé, es fan conferències, s'expliquen experiències, situacions, però de quina manera tot això es porta a la pràctica? En el cas de l'Albert, ja ho veiem que és ell mateix que ha decidit doncs, fer aquest canvi i amb això fa la seva aportació. En el cas de l'Eduardo, doncs amb la creació d'aquesta associació. Hi ha més exemples
sí, clar,
que es puguin dur a la pràctica, perquè potser tot encara no té una traducció
clar,
pràctica, no?
O sigui, intentem buscar ponents que siguin protagonistes de la idea, no? Per exemple, una de les ponents que portem, que és l'Eva Pellicer, no? Doncs és una investigadora que està aquí a la UAB.
Optimista.
Optimista, doncs intentant trobar una solució al tema de l'energia, no? En fi, intentem que els ponents sigui gent que ho estigui implantant, no? En primera lloc.
Molt bé, doncs jo no sé si hi ha alguna cosa més que se'ns ha quedat, moltes, dic que moltes, però alguna cosa realment important que vulgueu aprofitar.
Jo vull aprofitar a dir a la gent que aprofiti...
Una coseta
vinga,
això,
Albert, que anem contra rellotge, ràpidament.
No, només, per això que heu dit, o sigui que una cosa és les experiències dels que expliquen el TED, el TEDx, i l'altra els que hi van.
Clar. Això.
Hi ha molta gent que anirà allà i dirà, ai, mira que maco, m'han explicat una cosa. Hi ha gent que li pot canviar la vida, entens? De veritat, una conferència així és inspiradora i tal. Si tu vols, perquè al final és... L'important no és el que penses, és l'acció que fas amb el que penses. I, ostres, amb aquestes conferències i el TED està especialment enfocat en això. O sigui,
molt bé.
La gent que es posi aquests deures.
Albert, gràcies per haver-nos acompanyat i jo no sé si et queda molt ràpidament uns segons.
Simplement, aprofiteu l'oportunitat de tenir un TED a Sant Cugat. Ja està.
Sembla que ha quedat molt clar. Moltíssimes gràcies a l'Albert. Molt bon dia i gràcies per participar. A l'Eduardo Torres, al Jordi Serrano i la Maria Vancells. Gràcies i que vagi molt bé aquesta segona edició. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.